tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I. Benvinguts i benvingudes una setmana més. Això és Temps Ombrívol. Aquí fem-vos companyia, un servidor, el Dani Castillo, com cada setmana, Temps Ombrívol, de Canal 20 Ràdio. I recorda, cada dijous a 11:15 de la nit, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol. El teu programa de les mogudes rares, de les mogudes paranormals, aquí, de les coses raretes de l'última setmana. Vamos. I sempre acompanyats de la millor música psicodèlica de tots els temps. Avui comencem disc, un discarro impressionant. I avui parlem d'un disc de la banda coneguda amb el nom de Ray Earth, que és una banda soul nord-americana afiliada al segell discogràfic de Motown. Increïble, eh? O sigui, estem barrejant ara mateix psicodèlia amb el millor soul de tots els temps de la discogràfica Motown. Tot i que no va ser la primera banda blanca que va signar Motown, Red Earth va ser el primer gran acte d'èxit signat per Motown, que consistia només en membres blancs. Cap dels anteriors doncs havia arribat a tenir tant d'èxit com aquesta banda. Parlem doncs de bandes anteriors com The Rustics, The Dalton Boys o The Underdogs, bandes, com dèiem, amb membres blancs que havien signat amb Motown, que recordeu, doncs és un segell que s'especialitzava, es va especialitzar en bandes que feien soul, però sobretot, sobretot afroamericanes. Bé, doncs podem dir que una primerenca versió de la banda es va formar el 1961 a la ciutat de Detroit sota el nom de The Sunliners, i durant diversos anys es van moure en el terreny del soul i del blues. És el 1967 que es van refundar com Ray Earth i van estendre les seves influències a... aleshores al que es començava a conèixer com el jazz rock. De fet, a la contraportada del seu primer disc es reivindicaven com propers a Blood, Sweat and Tears. Després de gravar un àlbum debut sense èxit, que seria el Dreams and Answers del segell Verve el 1968, el grup va signar Motown el 1969 i la banda va ser un dels primers actes signats amb una nova empremta de Motown dedicada, doncs, com dèiem, al blanc, a les persones no de color, no?, que es deia en aquell moment, dins del món del rock. La companyia discogràfica encara no tenia un nom pel seu segell i per aquesta banda, dins del seu segell per aquesta banda, i van suggerir en broma, doncs, que Motown escollís el nom amb un nom així una mica estrany com era Ray Earth. Va començar com una broma, i es van quedar, doncs, amb aquest nom. El disc que portem avui és el Get Ready, és el segon àlbum d'estudi certificat per RIA Platinum de la banda Ray Earth, i va ser llançat el 30 de setembre de 1969. I si us sembla bé, doncs el proper dia ja continuarem parlant una miqueta més doncs d'aquest disc que us he dit que portem avui, que comencem avui i que continuarem, doncs, la propera setmana. Anem a sentir, si us sembla bé, doncs, el primer tema a cobrir el disc, Get Ready. En aquest cas tenim un tema titulat Magic Key, doncs endavant, Magic Key de Rare Earth del Get Ready. You the people Seguim aquí a Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo, que us fa companyia com cada dijous a 10:45 de la nit aquí a Canal 20 Ràdio. Ei, i si sents la repetició del programa, dissabte o diumenge a 6:45 de la tarda, Temps Ombrívol. Amb una música brutal que et porto avui i unes notícies bestials. Fixeu-vos la primera. Desapareix misteriosament un vaixell amb 20 persones al Triangle de les Bermudes. Hem de recordar que el terme Triangle de les Bermudes va ser utilitzat per primera vegada per Vincent Gaddis, es deia Vincent Gaddis, però no té res, bueno, és igual. El 1964, en el seu article publicat a la revista Argosy, que no té res a veure tampoc amb l'expresident de França, no, Argosy. És igual. Les històries sobre el Triangle de les Bermudes comencen en l'època de Cristòfol Colom, quan, segons els informes, va veure una flama de foc estavellant-se contra el mar al Triangle durant el seu primer viatge cap al conegut en aquell moment com el Nou Món. No obstant això, el comportament misteriós de la religió va cridar l'atenció del públic només al segle XX, quan el vaixell de càrrega de l'armada USS Cyclops, amb més de 300 persones a bord, va desaparèixer en el Triangle de les Bermudes. L'últim incident d'aquest tipus és la desaparició d'un petit avió bimotor al maig d'aquest mateix any, d'aquest any que acaba de passar, 2020. Fantàstic any. I de nou el Triangle de les Bermudes ha fet honor al seu nom. S'ha de dir que la guarda costera dels Estats Units va suspendre fa un parell de divendres la seva recerca d'un vaixell amb unes 20 persones a bord que hauria d'haver arribat a Florida 3 dies després de sortir de les Bahamas a principis de la mateixa setmana. La Guàrdia Costanera i altres serveis d'emergències marítims van iniciar una recerca a través de més de 44.000 quilòmetres quadrats durant unes 84 hores abans de suspendre la recerca al voltant del migdia de fa 2 divendres, com hem dit. Les autoritats no han revelat informació sobre els tripulants del vaixell. L'anomenat vaixell va partir de Bimini, a les Bahamas, dilluns, i se suposava que arribaria a Lake Worth, a Florida, dimarts. Aquest mateix dia es va informar de la desaparició i els equips de rescat aeris i marítims de la Guàrdia Costanera i els avions de la base de la Força Aèria Pratt Patrick al comtat de Brevard van ajudar a la Força de Defensa Reial de les Bahamas i l'Associació de Rescat Aeri Marítim de les Bahamas amb la cerca. El vaixell ara era del tipus Mako Cutty, d'uns 9 metres, i tampoc es va rebre cap senyal de la radiobalissa indicadora de posició d'emergència. Sembla que el vaixell havia salpat de Bimini, el districte més occidental de les Bahamas, i és el punt més proper al continent dels Estats Units i aproximadament a 80 quilòmetres a l'est de Miami. Els serveis meteorològics van dir hi va haver molt temps i un altre fenomen atmosfèric que pogués haver provocat algun tipus d'incident en alta mar. Una de les teories proposades és que es tracten de les conegudes com ones rebels d'uns 30 metres que podrien ser la raó per la qual s'ha enfonsat no només aquest vaixell, sinó tants i tants vaixells en aquest misteriós triangle de les Bermudes. Segons van dir investigadors de la Universitat de Southampton, les onades rebels, que només duren uns minuts, van ser observades per primera vegada per satèl·lit el 1997, davant de les costes de Sud-àfrica. Alguns fins i tot arriben a mesurar fins a uns 30 metres d'alçada, com dèiem. L'equip d'investigació va construir un model del USS Cyclops, un enorme vaixell que va desaparèixer en el Triangle el 1918 i es va cobrar unes 300 vides. En fi, doncs, si ha estat una onada en rebel, imagineu-vos el percal, val? O sigui, anem en vaixell i de cop i volta una onada d'uns 30 metres, estem parlant d'un megaedifici que cau a sobre nostra, arrossega el nostre vaixell, i si ha estat doncs un fenomen paranormal relacionat, doncs jo que sé, amb una base extraterrestre amagada al Triangle de les Bermudes, doncs també quin cague, no? O sigui, una cosa o l'altra em semblen horribles. Així que, mireu, jo no sé vosaltres, però jo vaig a desconnectar una estoneta doncs amb un altre tema dels Red Earth. En aquest cas, anem a sentir Tobacco Road del disc Get Ready, endavant!
Drunk, he left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road. Oh, yeah, 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 grew up in a rusty shack, and all I owned was hanging on my back. The Lord knows how I loathe this place called Tobacco Road, but it's home, it's really my home.
Sí, espera un momentet, senyor Carter, espera't un momentet, perquè torno amb tots vosaltres. Això és Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio. Fem-vos companyia com cada dijous a 2:15 de la nit, i si sents la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 5:15 de la tarda. Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio. Amb el programarro d'aquesta setmana, i anem a per la segona notícia setmanal. relacionada amb el món de l'univers dels extraterrestres i dels ovnis i tota la mandanga aquesta. L'Agència Espacial Japonesa troba un objecte extraterrestre entre les mostres de l'asteroide Ryugu. Aquest és el nom de l'asteroide, Ryugu. Ryugu, us ha fet gràcia, eh? Ho sé. Sí, a principis d'aquest mes, les mostres recollides en l'asteroide Ryugu per la nau japonesa, ojo, Hayabusa 2, Hayabusa 2, doncs van arribar a la Terra. Després d'obrir el dipòsit amb el material recollit de l'asteroide, els astrònoms s'han trobat amb alguna cosa realment inesperada. Un objecte d'origen artificial i que no han estat capaços d'identificar. Entre la pols de color negre i les roques de l'interior de la càpsula que va tornar a la Terra hi ha un objecte brillant. Era aquest material part de la nau o és d'origen extraterrestre? La resposta més ràpida que han donat és que aquest objecte brillant formaria part del fusellatge de la nau. No obstant això, encara no saben si és aquest el cas o no. Aquesta explicació la va donar JAXA a través del seu compte de Twitter, on han detallat que el descobriment es va produir el passat 21 de desembre, quan es va obrir el contenidor i es van recuperar les restes de l'asteroide Ryugu, que podria aportar pistes importants sobre els orígens del sistema solar. L'equip analitza en detall el que es va recollir. Tal com explica l'Agència Espacial Japonesa, tot haurà d'estar detallat i catalogat. En cap lloc oficial de JAXA s'explica que el material artificial sembli estar present a la cambra C. El seu origen està sota investigació, però una font probable d'aquest material podria ser l'estructura de la nau en si. És a dir, sembla ser alumini raspat de la part de mostreig. Una possibilitat és que va sortir disparat quan es va disparar, diguem-ho així, el projectil per eliminar material durant l'aterratge de l'asteroide. Per tant, durant alguns dels trets a la superfície de la roca, patís el rebot d'un projectil que va bombardejar Ryugu. Posteriorment, aquest material va quedar atrapat dins de la càpsula amb la resta de les mostres. La missió Hayabusa 2 tenia com a objectiu recollir mostres de Ryugu, un inusual asteroide que els científics van suggerir que va formar part d'un cataclisme, o es va formar a partir d'un cataclisme. Segons un estudi previ publicat a la revista científica Science, doncs aquesta roca forma part de les condrites carbonesàceos, un tipus primitiu d'asteroide caracteritzat pel seu color fosc. Després d'obrir la càpsula, els investigadors japonesos van descobrir que hi havia més material de l'esperat. De fet, va ser realment una sorpresa tenir roques grans. Hem de pensar una cosa molt important. Igual que ens arriba pols, restes de roca i doncs, un objecte brillant que podria ser o no una resta del mateix asteroide, també podrien arribar doncs éssers vius, i estic parlant de bichitos, estic parlant de possibles microorganismes o virus, per exemple, doncs que no siguin d'aquest planeta i que ens afectin, vés a saber. I jo crec que ara per ara tenim prou experiència com per començar a tenir una miqueta de por quan porten materials de fora del nostre planeta. En fi, aquí ho deixo. Ryugu, l'objecte brillant que podria ser d'origen extraterrestre i les cosetes que venen encapsulades en aquestes mostres doncs de restes d'un asteroide que està pol·lulant per l'espai exterior. Anem, si voleu, a escoltar un altre tema dels Ray Earth. En aquest cas, anem al tercer tema del Get Ready. Feeling Earth... All right, feeling all right, the Get Ready Rare Earth. Endavant. L'hora de seguir. Entrem en la rectíssima final amb la següent notícia. Un pilot que fotografia un ovni triangular a l'àrea 51. I es tracta del pilot Gabe Zeeman, que ha compartit imatges del camp de proves d'entrenament de Nevada, NTTR, més comunament conegut com Àrea 51, després d'un vol del 25 de desembre d'aquest últim any, evidentment. El Zeeman, Gabe Zeeman, un controlador de trànsit aeri d'entrenament, va sobrevolar amb el seu petit avió Cessna 150 al voltant de Papoose Lake, prop de la base militar. I segons informa Mystery Wire, el pilot ha volat sobre l'àrea en tres ocasions diferents. En els vídeos dels seus vols publicats a YouTube es pot sentir el Zeeman que comenta que parla obtenint autorització per a la seva ruta sobre l'àrea restringida. Per aquest vol en particular, Zeeman tenia equip de fotografia de més qualitat que li va permetre aconseguir millors fotos. A les instantànies que va obtenir es pot veure a l'àrea 51 i alguns internautes van observar una estranya estructura triangular dins d'un hangar. El misteriós objecte està borrós i no es pot determinar exactament què és, però tot sembla indicar que podria ser una aeronau. Probablement enginyeria inversa de tecnologia extraterrestre, més concretament el que es coneix com ovni triangular. No ens ha d'estranyar que els hangars de l'àrea 51 ocultin ovnis triangulars, ja que són els més comuns. Hem de recordar que les dècades dels anys 50, 60 i 70 del segle passat van sorgir informes d'ovnis triangulars a tot arreu, a tot el món. Durant la dècada de 1960, concretament en l'apogeu de la febre ovni de la Guerra Freda, es van albirar misteriosos triangles voladors sobre Estats Units, Espanya, Gran Bretanya i Txecoslovàquia. Sempre ens quedem amb aquest dubte, però recordeu la notícia que ja havíem donat aquí a Temps Ombrívol abans del Nadal, i és que aviat sortirem de dubtes, ja que recordeu que el president sortint, Donald Trump, el senyor Trumpeta, va signar aquest mateix desembre, justament abans de tota la moguda aquesta que ha liat parda, un projecte de llei d'ajuda i finançament governamental de Covid-19 que incloia un compte enrere de 180 dies perquè el Pentàgon i les agències d'espionatge divulguessin tota la informació sobre els ovnis. És a dir, 180 dies des del desembre, jo crec que quan arribi la primavera potser tenim alguna coseta, alguna novetat, alguna informació nova sobre el tema dels ovnis. Vés a saber, perquè ja sabeu, senyor Trumpeta, com està del seu cap. Bueno, en fi, doncs escolteu, bonics i boniques, que ho hem de deixar aquí. Sí. It's the time. Doncs sí, it's the time of the acabar ja. Això és tot per avui. Doncs la setmana vinent molta coseta més, continuarem amb aquest discarro que hem portat als Ray Earth, Get Ready, que ens ha recomanat una amiga, l'Andrea, des de Chicago City. Andrea, salutacions, abraçades i petonets, i gràcies per la recomanació. I bueno, ja sabeu, la setmana vinent molta més cosa, molta més raresa, molta més estranyesa de tot, i fins llavors, doncs, que sigueu feliços i res, abraçades, petonets, i apa, a reveure. Això és tot, adeu. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season.